Canta más plena.
Núria Gibert. Núria. Bueno, si no, Núria, si no et sentim. Núria, intenta parlar.
Hola.
Ara sí, vale. Vinga, ara sí. Ho dic perquè com que farem el mateix sistema de vot de l'altre dia, val? Que preguntaré als portaveus i a les portaveus el posicionament sobre els punts. Bueno, en aquest cas és sobre el punt, bueno, dos punts, l'urgència i el punt pròpiament dit, i per això era important garantir que tothom sentís. Molt bé, doncs, feta la comprovació que totes les regidores i regidors ens sentiu bé i podeu també parlar, comencem amb el primer, comencem aquest ple extraordinari amb caràcter urgent d'avui dimarts 27 d'octubre del 2020. Comencem amb el primer punt de l'ordre del dia, que és la ratificació de l'urgència de la convocatòria. Per tant, passaré a tots els portaveus perquè es posicionin sobre el vot. Ciutadans.
Estem votant l'urgència, no?
Sí, el primer punt de l'ordre del dia.
Sí, perdona, a favor.
Junts per Sant Cugat.
A favor.
La CUP.
A favor.
PSC.
A favor.
Esquerra.
A favor.
Molt bé, doncs queda aprovat el punt per l'urgència, per la unanimitat de les regidores i els regidors. Fet doncs aquest punt, ja entrem en matèria amb el segon punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació provisional de la modificació parcial de les ordenances fiscals per l'exercici 2021. Té la paraula el primer tinent d'alcaldia, el senyor Pere Soler.
Molt bon dia a tothom. Jo crec que el primer que s'ha de dir és perquè hem votat l'urgència en aquest cas. No? En aquest cas hem votat l'urgència donat la premura del calendari. En aquest cas, com sabeu, es tracta de les ordenances fiscals que imperen d'un any respecte a l'altre. Aleshores em puc treure.
Per tant,
ara sí. Per tant, la premura de fer aquest ple extraordinari d'urgència recau en el calendari fiscal. Si les ordenances fiscals no són aprovades abans del 31 de desembre d'enguany, no es podrien aplicar a partir de l'1 de gener i, per tant, tirant el calendari enrere ens ha portat a celebrar aquest ple extraordinari a les acaballes del mes d'octubre. Més que res, però ho dic perquè la gent sàpiga per què fem aquest ple extraordinari d'ordenances fiscals. Entrant en les ordenances fiscals, el que portem a aprovació avui és la proposta d'aprovació inicial d'aquestes ordenances fiscals, que tal com diu la llei reguladora de les hisendes locals, segons el decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que en els seus articles 15 i 19, el procediment per a l'aprovació i la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. Com saben, les ordenances fiscals tenen per objecte l'obtenció dels ingressos suficients per finançar els serveis que l'Ajuntament presta a nivell local, així com el manteniment dels espais i béns de domini municipal, dels quals poden gaudir els ciutadans i ciutadanes dels municipis del municipi de Sant Cugat. Sens dubte, aquestes ordenances fiscals estan marcades per un horitzó i un full de ruta, i per això la deriva política d'aquest any 2021 impregnat en aquestes ordenances fiscals i pel que sàpiga la gent, que estan impregnades i estan emmarcades i sustentades sota el pla d'actuació municipal de mandat i el pla també contra la crisi de la Covid-19 aprovats el passat mes de juliol per aquest plenari. És obvi que cal garantir i mantenir igualment l'equilibri financer de l'Ajuntament i proveir de recursos per a la prestació dels corresponents serveis municipals i l'ambició del govern per desenvolupar també criteris de tarifació social, mantenir el pols en la lluita al canvi climàtic i, òbviament, el suport a l'habitatge. D'aquesta manera s'han elaborat la proposta de modificació de diverses ordenances fiscals, que són l'instrument i l'ajuda i facilita la implementació de polítiques de caràcter social, econòmic, mediambiental, així com dins del marc de la llei, establint bonificacions per als que es consideren les persones més necessitades o per als que actuen amb respecte a l'entorn, com per exemple han estat amb tot el tema de les propostes de modificacions respecte a la sostenibilitat. D'aquesta manera s'ha elaborat la proposta de modificació de diverses ordenances fiscals, que són l'instrument que ajuda i facilita aquesta implementació. S'han elaborat, per tant, els informes pertinents, així com les propostes polítiques i propostes tècniques en les quals es posa de manifest la necessitat i la justificació per modificar parcialment algunes d'aquestes ordenances. Algunes ordenances són de caràcter de fons, altres de caràcter formal i altres de caràcter d'obligació legal perquè ens ha canviat la llei i, per tant, les ordenances fiscals s'han d'adequar a elles. I les modificacions proposades, un cop aprovades definitivament, hauran de regir des del proper 1 de gener del 2021. I, per tant, l'objectiu no és augmentar la pressió fiscal dels ciutadans i dels sectors econòmics, sinó de fer compatible aquesta ambició de govern amb l'equilibri financer del nostre ajuntament. A tall de xifres, podem dir que han estat 45 les modificacions proposades. El 62% han estat amb caràcter de fons i la resta doncs, de caràcter legal o de forma. L'origen doncs, han estat els propis serveis de la casa que han estimat que s'havien d'implementar aquestes modificacions d'ordenances. També ens han vingut per part de l'òrgan gestor de la recaptació i han vingut a caràcter privat, així com del propi programa i del propi PAM, Pla d'Actuació Municipal. Algunes també per alleugerir la tramitació, com han estat en el cas de les llicències. En definitiva, d'aquestes 45, el 60%, 27 han estat incorporades ja d'entrada en la proposta inicial i algunes resten en estudis i altres han estat descartades per impossibilitat de poder-se implementar o senzillament de caràcter polític perquè no conformen amb l'ideari o amb el programa de les formacions polítiques que conformem el govern. Per tant, aquestes 45 propostes ha suposat la modificació de 8 ordenances fiscals modificades. Les ordenances fiscals modificades les tenen vostès en la documentació. Per tant, l'actual proposta de modificació respon a l'impuls de noves bonificacions socials, ambientals i de suport al petit comerç. I així ho farem amb la congelació dels tributs municipals i les taxes amb una proposta de tarifa social, a les bonificacions de l'IBI per a les famílies numeroses i la incorporació també de bonificacions per a les obres ambientals. El suport al petit comerç i a la promoció econòmica també és una de les principals novetats de les ordenances fiscals. S'agilitzaran els tràmits per poder rebaixar i aplicar descomptes de la recollida de residus, mercats municipals i ocupació en via pública en cas d'excepcionalitat. Si alguna cosa hem après de la pandèmia és poder modular les ordenances fiscals per tal d'agilitzar la tramitació i el suport en el nostre teixit econòmic i també en el nostre teixit social. Pel que fa a l'impuls de les polítiques ambientals i de la lluita contra l'emergència climàtica, hem proposat la creació d'una nova tarifa reduïda de l'impost de construccions i obres, el que s'anomena l'IFIO, per les obres d'instal·lacions d'elements d'aprofitament d'energia solar, biomassa, geotèrmia o sistemes d'estalvi d'aigua. Però també responen a la modificació parcial de determinades ordenances fiscals en gran part per millorar i corregir els errors de redacció, de supressió tècnica, de manera involuntària, del text anteriorment aprovat i que en el moment de fer la refosa va quedar suprimits involuntàriament. Això provenen d'altres períodes d'exercicis de les ordenances fiscals. Altrament, respon també a la necessitat de donar l'obligat compliment a disposicions legals i pactes entre el govern central i els sindicats que comporten un augment de la despesa i la necessitat també de comptar amb el suficient finançament si ha arribat al final d'any. Alguns dels exemples que es proposen a tall telegràfic és mantenir el tipus gravamen de l'IBI sense produir cap increment, mantenir el tipus aplicable de la base imposable de l'impost de l'increment dels valors dels terrenys de naturalesa urbana, no s'incrementen les taxes, hi ha una congelació general a efectes reals, la possibilitat de reducció de fins al 80% de la taxa de mercats municipals, ocupació via pública i residus, en cas de produir-se una excepcionalitat, la bonificació del 50% de l'IBI en habitatges amb instal·lacions fotovoltaiques per tal de facilitar la seva tramitació i concessió i la tarifa única de 50 euros eliminant l'escalat i categoria respecte a les llicències d'obres o la millora en els terminis per realització de les d'ocupació via pública amb períodes de pagament trimestrals. Hem volgut i hem pogut tenir contactes amb algunes amb alguns grups polítics. No tots han reeixit. Crec que aquest govern ha fet un pas endavant amb el tema de la tramitació de les ordenances fiscals, avançant el que tradicionalment havia estat en el nostre ajuntament, i crec que són unes bones ordenances i que, mica en mica, aquest equip de govern està duent a terme la racionalitat de les ordenances fiscals de Sant Cugat. Suposo que alguns que m'interpel·laran, el senyor Brugueroles, ens donarà després una classe magistral d'economia per salvar el món des de Sant Cugat i ens dirà que no tenim un projecte de ciutat, que no sabem explicar cap on vol anar aquest govern i cap on vol portar l'economia del municipi. Doncs jo els dic, ho sabem, ho tenim molt clar, i que tenim, a més, dos documents aprovats per aquest plenari que així ho avalen. Jo li recomanaria al senyor Brugueroles, abans de dir que no tenim rumb, que no sabem on anem, que es llegeixi els dos documents, el pla d'actuació municipal per una banda i el segon document, que a més hi van participar amb les mesures anti-Covid, podríem dir, aprovats pel plenari de manera unànime. Si vol respostes de cap on anem, els pot consultar tranquil·lament i amb tranquil·litat. Tenim un pla, com he dit, i una altra cosa és que a vostès no els agradi. Normal, sospitaríem si els agradés aquest pla d'actuació. Tenim un horitzó econòmic financer suficientment ambiciós i és per acomplir el nostre pla de mandat i avançar en les mesures i reconstruir socialment i ajudar a reactivar econòmicament el teixit productiu de Sant Cugat des de Sant Cugat amb els instruments que pot oferir l'Ajuntament de Sant Cugat i no per salvar el món. I tot això mentre vetllem per l'estabilitat pressupostària. Garantirem doncs els ingressos, trepitjarem de peus a terra, a pesar dels mals auguris que de moment, senyor Brugueroles, no s'han complert per el 2020, i farem possible les despeses i les inversions que ens hem fixat com a fita en els propers pressupostos. Mirin, hem tingut temps de preparar propostes al grup de Junts per Sant Cugat per iniciar la modificació de les ordenances fiscals. No han volgut o no han pogut, perquè totes les mesures que vostès han anat llançant s'han de treballar per poder-les materialitzar en ordenances fiscals. No val fer una llista de la compra com si el Mercadona i introduir canvis. Potser hi ha una mica de feina que vostès haurien d'elaborar i no ho han fet. Ens diran que no tenim relat i jo els diré que tornin a donar un cop d'ull al PAM i al Pla de Mesures Anticovid. Ens diuen que les administracions públiques hem d'ajudar la ciutadania i el món empresarial. Totalment d'acord. Es poden preguntar a tot el teixit comercial, empresarial, d'entitats que hem estat al seu costat. I així ho hem estat fent des del minut zero. Ciutadania, empreses, professionals, autònoms i comerços reconeixen l'esforç d'aquest Ajuntament de cara a lluitar i mitigar els impactes de la Covid-19. I així ho demostren els 16 milions quasi ja immobilitzats a tal efecte. No toca eliminar impostos ni taxes. Això només ho fa la dreta, no ho fa un govern progressista. Això sí, cal ser racional amb el cobrament. I si fa falta ajut, hi donarem suport. Tirarem endavant totes aquestes propostes. Perquè eliminant els impostos els eliminem per tots, no només perquè els necessiten. I això se'n diu redistribució. L'eliminació d'impostos de manera universal no ens facilitarà el treball, tampoc. Hem facilitat l'ajornament de les liquidacions dins del mateix any. Hem ajudat i hem inserit ajuts econòmics en tot el teixit empresarial. Els empresaris ens ho demanaven i així ho vam poder contrastar en les taules d'emergència econòmica. I creiem que és una bona proposta d'ordenances fiscals. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Soler. Ara passo la paraula per part de Ciutadans. Sí, al senyor Blázquez. Senyor Blázquez, té la paraula.
Sí, buenos días. Sí, ¿se me siente? Sí.
Señor Blázquez, endavant.
¿Sí? Vale, bien. Buenos días a todos. Como ya anunciamos en la comisión celebrada ayer, nuestro grupo votará en contra de la aprobación inicial de estas ordenanzas fiscales. Ciertamente, ya le habíamos pasado al equipo de gobierno un primer borrador para poder modificar varias ordenanzas, cosa que no ha hecho, a lo cual no ha hecho referencia al señor Soler, pero bueno, él lo sabe y ayer sí que se comentó. Especialmente relevantes los cambios que proponíamos en las rebajas globales para el IBI, para las plusvalías, el impuesto de actividades económicas, así como el ICIO, que en fin, lo podíamos bajar al 3,60, como Tarrasa Barcelona nos ha querido hacer. Dicho de forma global, resumida y sin querer extenderme, bien, el documento que hoy se nos presenta no contempla ninguna de las medidas que hemos propuesto. Realmente ayer lo dije también en la comisión y puse un ejemplo que lo voy a volver a repetir. Si alguien se hubiese quedado dormido a día 1 de febrero de 2020 y se despertase justo hoy, justo ahora, y le presentasen estas ordenanzas, más o menos le encajaría. Con sus matices, pero le encajarían, ¿eh? Algunas mejoras en la fiscalidad que son justas para la mejora del medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático, en lo cual estamos de acuerdo. Un escalado para familias numerosas con pocos ingresos. Curiosamente es algo que nuestro grupo ya había propuesto desde hacía años y no se le aceptaba, aunque de forma ligeramente distinta. Y poco más, cambios formales o técnicos. Pero ese es el auténtico problema de estas ordenanzas, que no sirven en absoluto para paliar la crisis económica que ya ha empezado, que se nos viene encima y que va a durar y persistir, por desgracia, durante mucho tiempo. Estas ordenanzas no contemplan en absoluto, la aparición del fenómeno COVID-19, y esto para nosotros es muy, muy, muy preocupante. Por lo tanto, este gobierno formado por Esquerra, el PSC y las CUP, a nuestro entender, desatiende hoy su deber, porque para nosotros es un deber el incentivar la reactivación económica en el ámbito de sus competencias. Se borra del partido, como se diría coloquialmente, en el argot futbolístico. Se dejan, por lo tanto, y es así, abandonados a su suerte a ciudadanos autónomos y pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, ¿qué adjetivo le podemos poner a esta política económica, que en realidad es la antipolítica, porque no intenta en modo alguno ni mínimamente transformar la realidad? ¿Adjetivos? ¿Insensibilidad? ¿Ceguera? Ustedes, me refiero al tripartito que nos gobierna, dicen solamente una cosa, que sí dijeron ayer en la comisión, nos ha dicho hoy explícitamente, que se ajusta a la realidad. Que no quieren subir los impuestos para no presionar más a los contribuyentes, dada la coyuntura económica que, por desgracia, nos toca vivir a todos y que nos aboca a una crisis económica. Claro, o sea, de esta afirmación que ustedes hacen, se deriva de una manera lógica y aplastante la conclusión de lo que deberíamos hacer es bajar los impuestos para dejar respirar, aliviar y ayudar de forma directa así a los ciudadanos autónomos, pymes, etcétera. Pero esto es lo que ustedes no hacen, curiosamente, y es lo que, por supuesto, nosotros sí haríamos. Y bajaríamos los impuestos municipales de forma clara por dos motivos. Uno ya referido. Es la mejor forma de incentivar la reactivación económica. El no presionar al ciudadano, al negocio, cuando no tiene ingresos, como está sucediendo, y ustedes, aún no teniendo ingresos, como está ocurriendo ahora mismo, o teniendo menos de los que se tenían, les van a seguir grabando igual. O sea, es que no tiene el más mínimo sentido. Y en segundo lugar, podemos bajar los impuestos porque existen nuevos mecanismos sobrevenidos con la pandemia que nos permiten mantener los servicios que presta hoy el ayuntamiento en la misma cantidad y calidad, recaudando menos. Y esto ustedes lo saben. Ya no existe la regla del gasto como tal que contemplaba la ARSAL. Es decir, podemos disponer de los superávits que año tras año había estado generando este ayuntamiento y ponerlos al servicio de la ciudadanía. Pues vamos a aprovecharlo. Es la hora de hacerlo. Y también porque la propia idiosincrasia de esta crisis en la que vivimos hace que si ya en un ejercicio pre-COVID, hace unos años, no se terminase ejecutando todo lo planificado y desde el punto de vista del gasto se terminase gastando menos, ahora esto es todavía muchísimo más cierto. En la actual coyuntura, donde se están viendo aminorados, por desgracia, gastos como los que destinábamos a cultura, deportes, etcétera, al no tener que sufragar eventos que, por desgracia, vuelvo a repetir, ni tan siquiera están teniendo lugar. No me quiero extender mucho más, ¿eh? Yo creo que nuestra exposición tenía que ir por aquí y creo que he dejado bien clara nuestra postura, nuestra absoluta preocupación. Nuestro voto hoy va a ser sin duda en contra de estas ordenanzas fiscales. Esperamos que en el tiempo de alegaciones de verdad recapaciten, que sean capaces de darse cuenta de la realidad, que yo creo que ustedes no son conscientes de la realidad, de aceptar, si no todas, por lo menos algunas de nuestras propuestas que van encaminadas principalmente a que nuestros vecinos paguen menos. Y si no nos tienen en cuenta nosotros, les pedimos que escuchen a los pensionistas, que escuchen a los comerciantes, a la ciudadanía de San Cugat. Yo le pido incluso, señor Pérez Zulé, pero también sobre todo señora alcaldesa, porque al fin y al cabo su gobierno, que dé prioridad a lo que San Cugat necesita para salir lo antes y de la mejor manera posible de esta crisis. Usted tiene su principal instrumento económico y no lo utiliza. Intentemos salir lo antes posible de esta crisis y de mejor manera posible. Y que usted preste más atención a esto antes que a los equilibrios de poder, que ni los sé ni me interesan, dentro de su gobierno local. De verdad, le pido, señora alcaldesa, señora Ingla, que priorice a la ciudad, que priorice a las personas, que las escuche, que priorice antes esto, antes que al cartipás que ustedes han conformado. Muchas gracias.
Gràcies, senyor Blázquez. Per part de Junts per Sant Cugat, té la paraula el senyor Brugaroles.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. El senyor Soler ja ha començat la contrarèplica abans de la rèplica. Els documents que ha mencionat precisament els hem llegit a fons i per això estem tan preocupats. És veritat que vostès han habilitat vies de diàleg abans de l'aprovació inicial i això és una millora que m'ha agraït. Però també hem fet un pas enrere important perquè estem analitzant les ordenances fiscals al marge del pressupost, cosa que havíem vingut fent abans que vostès governessin. Bé, el senyor Soler ha fet una referència a panorama, diu que no estem tan malament, i jo crec que sí, que estem malament, i que sobretot la situació empitjorarà molt en un futur proper. Crec que afrontem un panorama per 2021 i 2022 que estarà caracteritzat per una crisi social i econòmica molt severa, amb molt atur, amb un increment molt fort de la pobresa i de les necessitats socials, amb un teixit social greument afectat, per tant, amb morositat bancària disparada, amb restriccions severes, per tant, d'accés al crèdit, amb un buidat intens d'espais d'oficina, com els que tenim aquí a Sant Cugat, amb comptes públics estatals i tots els que pengen, tots els que pengem, molt, molt afectats, i, per tant, amb una reducció molt forta, previsible, que ja hem mencionat moltes vegades, dels ingressos de l'Ajuntament, d'aquest Ajuntament, del nostre Ajuntament, sobretot l'any 2022, que es materialitzarà probablement amb plusvàlues, amb l'ICIO i la taxa d'obres, amb l'IAE, però sobretot amb la participació en els ingressos de l'Estat, amb la PIE. Tant la directa municipal, i recordo que és el nostre segon ingrés públic, com la indirecta, que afectarà a Diputació i Àrea Metropolitana. Davant d'un escenari com aquest, previsible, crec que cal, primera, apostar molt fort per la pervivència de les unitats de negoci i l'ocupació local i, segona, reforçar molt intensament el teixit social i les entitats. I això demana, tal com dèiem en el ple passat, per exemple, que en el que resta de 2020 i, sobretot, durant 2021, Les administracions que han fet els deures en el passat, com és el nostre cas, posem tota la carn a la graella. Ara, com veníem demanant des de Junts per Sant Cugat, des del mes de març, tenim pràcticament el que podríem dir barra lliure. La normativa d'estabilitat pressupostària i la regla de la despesa estan suspeses pels exercicis de 2020 i de 2021. Seguim tenint abundant tresoreria i tenim capacitat d'endeutament. Doncs ara, més que mai, el que ha de fer aquest Ajuntament i qualsevol administració que pugui fer-ho és aportar a la societat més del que espera rebre. I què proposen vostès? Doncs el que digui el senyor Soler, garantir l'equilibri de les finances públiques. És a dir, preveure ordenances fiscals i pressupostos equilibrats, cosa, com deia ara el senyor Blázquez, que quan saps que executaràs menys del que has previst implica superàvit. És a dir, acabarem el 2021 extraient més riquesa de la societat de la que hem aportat. És a dir, la seva proposta empitjorarà les coses. Vostès, com a govern, tenen diversos instruments per fer política econòmica. Els més importants són les ordenances fiscals que tractem avui i el pressupost. Avui tractem l'ordenança fiscal. La seva proposta és ni pujar ni baixar. No són ni més socials, però tampoc menys. No ajudaran més l'ocupació, però tampoc menys. Ni fu ni fa, com si no passés res. Ara, la realitat és aquesta, malgrat el que deia el senyor Soler. Vostès no tenen un pla d'actuació municipal valorat. No tenen pla estratègic. Determinen el marc d'ingressos a cegues. Fa com qualsevol administració que gestiona malament. Primer els impostos i després a gastar tot el possible. Clar, la gestió moderna ha de ser al revés. Primer definir què cal, amb una reflexió profunda, ben feta, i a partir d'aquí establir els ingressos necessaris. No han fet encara un pla financer de mandat. És increïble aquestes alçades. En un escenari de crisi i de deflació, com el que afrontem, congelar impostos equival a pujar-los. Vostès no han tocat encara res significatiu de l'anterior model fiscal dels mandats passats. Cap dels tres partits del govern votaria a favor d'aquestes ordenances. La seva proposta no toca pràcticament res de les ordenances vigents des de fa molts anys. Fan retocs de redacció, introdueixen, això sí, millores en el suport fiscal al comportament ambientalment sostenible, perquè la nostra àrea de medi ambient, de llicències, és molt activa sempre en aquest àmbit, i això cal valorar-ho positivament i agrair-ho. Però introdueixen, bàsicament, en aquestes ordenances dos canvis. El primer és que preveuen reduccions de fins del 80% en taxes de residus, d'ocupació de via pública i de mercats. Però ho fan preveient només el cas en què no es puguin exercir les activitats. No en el cas de que la conjuntura comporti reduccions severes en l'activitat. No. Només si l'activitat es prohibeix. És a dir, que els comerços i restaurants, per exemple, no han d'esperar cap suport fiscal d'aquest Ajuntament per la difícil conjuntura, a no ser que els tanqui. Segon, modifiquen l'escalat de tarifació de la bonificació en IBI per a famílies nombroses, eliminant el valor cadastral com a topall. Si tiren davant la seva proposta, per exemple, si un fill o una filla, per dir un exemple, de la duquessa d'Alba ve a viure a Sant Cugat a una mansió de 10 milions d'euros amb tres fills i pagant-li quasi tot la família i declara, per exemple, 18.000 euros de renda, ara podrà gaudir d'una bonificació del 50%. En canvi, una dona, per exemple, mare monoparental amb dos fills, amb uns ingressos de 31.000 euros i un valor cadastral de la seva vivenda habitual de 250.000 euros, abans tenia una bonificació del 50%. Ara, amb la seva proposta, la tindria d'un 25%. Ahir, la tinent d'alcalde, Núria Gibert, proclamava a Twitter que l'Ajuntament ingressaria 500.000 euros més amb aquest canvi. Ens hauran d'explicar d'on ve aquesta xifra. Si grans patrimonis fins ara no bonificats, ara sí que podran rebre aquesta bonificació, i en canvi rendes mitjanes i mitjanes baixes rebran menys bonificació, què estan fent vostès? Què tenen en contra de les famílies nombroses? Deia vostè, senyor Soler, que hem treballat poc. Des de Junts per Sant Cugat els hem fet més de 140 propostes en molts àmbits, moltes d'elles de caràcter fiscal, entrades per registre. Els darrers mesos han tingut temps vostès a sobre per estudiar-les, treballar-les i veure si les entomaven o no. Perquè nosaltres sí que hem proposat modificacions profundes amb les ordenances fiscals per adaptar-les a la situació actual, no com vostès. Els hem proposat que adaptin l'esquema financer a la conjuntura, que flexibilitzin els terminis de pagament de 2020 i 2021 corregint les ordenances fiscals dels exercicis successius, preveure les ordenances fiscals de 2022, les que estem parlant avui, per tal que, conjuntament amb les modificacions de calendari de pagament, completin la regulació fiscal desitjada i comportin reduccions tributàries i fiscals netes en els col·lectius que seleccionin. Que sempre que es pugui, que es pot en molts casos, que en lloc de recaptar i subvencionar després, que és molt més lent i molt més car, que mirin de no recaptar a aquells col·lectius que es vulguin beneficiar. Que eliminin la taxa d'ocupació de via pública per a bars i restaurants. Que eliminin la taxa de residus per al petit comerç urbà. Que impedeixin la liquidació dels rebuts del tribut metropolità, per cert. A la restauració, ara, estant tancada, li caurà el rebut del tribut metropolità. Que no girin l'IBI a les rendes dels patrimonis més baixos, que el posposin. Que eximeixin les petites unitats econòmiques, els autònoms, de l'impost de vehicles. Que reforcin el suport fiscal a les entitats, que tindran un paper més important que mai en la defensa de la cohesió social. Que posin en marxa de la taxa Covid per penalitzar fiscalment els comportaments dels grans operadors que perjudiquen la pervivència de la nostra societat. I moltes altres, desenes de propostes no ateses. En conclusió, senyora alcaldessa, pensem que vostès no tenen una estratègia econòmica ni planificació financera. Segueixen actuant per inèrcia. No hi ha cap canvi substancial en el marc fiscal que tots vostès tant criticaven dels governs anteriors. Dels petits canvis que introdueixen, els de les taxes que agraven la petita activitat econòmica, només operarà si es tanca l'activitat, però no formulen cap flexibilització, cap suport a una conjuntura duríssima. I ja hem parlat de les famílies nombroses. No han recollit res de les molt nombroses propostes que els hem formulat. En aquestes condicions, evidentment, senyora alcaldessa, no ens quedem més remei que votar en contra de la seva proposta d'aprovació inicial d'aquestes ordenances fiscals. Moltes gràcies.
Gràcies a vostè, senyor Brugaroles. Té la paraula al senyor Soler.
Sí. No, aniré ràpid. Senyor Blázquez, li he de confiar una cosa. M'havia preparat una intervenció de rèplica i començava així. Agraïm el to i la voluntat d'arribar a consensos. Amb la seva intervenció he d'esborrar aquesta primera línia. Perquè sí que és cert, vostès ens van presentar propostes a la modificació inicial de les ordenances. Hem atès algunes, com a mínim l'esperit, que era la voluntat de modificació o de la tarifació social o de l'escalat amb les famílies nombroses, o en el tema de l'IFIO, si ho volen veure. Si no ho volen veure, pues és evident, no? Vostès ja portaven el discurs fet. Diuen que no hem fet res i que deixem i abandonem a la sort els ciutadans i el teixit econòmic. Home, jo crec que 16 milions d'euros posats sobre la taula per tal de mitigar l'impacte de la Covid, doncs no es poden menystenir. Diu, posar a disposició el superàvit a la ciutadania, però què es pensa que hem fet? Dels 26 milions, ens en queden encara no 5 i aquest mes de novembre farem alguna modificació més per actuar també contra l'impacte de la Covid i ens diuen que no. Si ho hem fet, què més volen? Diuen que no hem proveït pels teixit econòmic. Home, 600.000 euros per injectar en el comerç 1.200.000 euros, en el comerç local no està malament. O 300.000 euros amb ajuts directes a les empreses, autònoms, professionals, petites empreses i comerç, no està malament. També molts diners, també 200.000 euros per a les entitats, no està malament. Suport a l'educació, no està malament. Quasi 2 milions d'euros o 3 milions d'euros inicials per serveis socials, per atendre les persones que pitjor ho estaven passant. I li podria anar sumant, perquè no, tampoc no m'agradaria dir-ho tot. Però no som insensibles, no tenim ceguesa. Aquest govern actua en el marge que pot actuar a nivell local. Baixar impostos. Bueno, vostès sempre fan el mateix discurs. Menys impostos i més serveis. Bueno, abans dèiem més seguretat. Menys impostos i més seguretat. Els serveis es paguen. I els serveis, per poder fer la redistribució, s'han de poder cobrar. I no com la proposta que feia Junts Junts per Sant Cugat d'eliminar taxes així per així i els eliminem les taxes a qui ho necessita i a qui no ho necessita també els eliminem la taxa. Això sí que és progressista. Progressista per als qui menys tenen. Senyor Bruguera, no entès res realment de la proposta de tarifació social de la bonificació de les famílies nombroses. Vostès deien, abans no bonificaven. No, no, és que abans no ho havien ni de demanar. És que el seu govern de dreta es bonificava les famílies nombroses només per ser famílies nombroses. Tinguessin un patrimoni de 10.000 euros, ai, de 10 milions d'euros, quan tinguessin un patrimoni de 50.000 euros. Miri, nosaltres escoltem. Són vostès els que em sembla que no escolten. Ens hem reunit amb entitats socials, culturals, esportives, amb els empresaris, amb l'empresariat. Tres taules, darrerament, amb tema de comerç, amb tema d'empresa, i hem estat escoltant a la ciutadania. I em sembla que no trobaran gaires veus crítiques del teixit econòmic en contra d'aquest govern, perquè saben que estem fent allò que és possible des del món local. I això se'n diu redistribució. Em fa gràcia, no, senyor Rolas? Diu, és una administració que gestiona malament. Vostès ens poden donar lliçons a nosaltres d'una administració malament gestionada? Si haguéssim tingut una administració com Déu mana quan tocava, no estaríem en aquesta tessitura? Però és que vostès no són ningú per donar lliçons en aquesta qüestió. És que cada dia ens referma més el que nosaltres, el canvi de govern d'aquesta ciutat. Però m'espanta, vostè ha estat el màxim responsable de la tinença d'alcaldia d'economia, o el màxim responsable de l'economia d'aquesta ciutat, i està enganyant, dient coses que no són certes. No enganyi, no només s'ajudarà a les empreses o als comerços si tanquen. Es posen unes clàusules d'excepcionalitat per qualsevol situació. No fa falta que aquestes activitats econòmiques estiguin tancades. I vostè, com fa la cançó, parole, 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 i no diu res. Menys mal que hi ha hagut el canvi de govern, perquè si no aquesta ciutat, amb el que vostè ha explicat, estaria enfonsat. Que fàcil és ser oposició. Malgrat tot això, aquest govern també és la mà. Esperem que en aquest període de delegacions vostès facin la seva feina, es puguin portar propostes, puguem arribar a consensos i les ordenances que al final provem el mes de desembre, ho facin amb la màxima amplitud possible, perquè aquesta ciutat es mereix que els seus responsables polítics es posin d'acord amb unes bones ordenances, amb unes ordenances justes i més socials. Gràcies.
Val, gràcies, senyor Soler. Senyor Blázquez, no sé, ha demanat, sí? D'acord, endavant, senyor Blázquez, que no l'havia vist.
Sí, gracias de nuevo. Bueno, mi actitud o mi tono yo creo que es exactamente el mismo que tenía ayer, ¿no? Tal vez un poco más, no sé, a lo mejor digamos más emotivo, ¿no? Más emotivo puede ser. Un poco por la indignación, ¿no? Por la indignación y ver que realmente cuando tenemos instrumentos locales que nos corresponden y que muchas veces nos quejamos de que a la administración local le faltan estas herramientas, al final no las utilizamos. Por lo tanto, bueno, yo creo que en este mes en el cual se van a presentar las alegaciones, nuestro espíritu seguirá siendo constructivo e intentar convencerles de que acepten alguna de nuestras propuestas. Y yo sigo pensando exactamente lo mismo. Es más, yo creo que de los tres partidos que gobiernan, hay alguno que seguramente en el fondo será bastante crítico incluso con estas ordenanzas fiscales. Lo que pasa que a veces los equilibrios de poder o el hecho de conformar un gobierno pues hace que tengas que comprar un discurso o tragarte un sapo que en el fondo sabes que ni tan siquiera es bueno para la ciudadanía. Lo que visto un poco, digamos, no hace falta que empleemos zuntis, sino todo lo contrario. Estas ordenanzas se parecen muchísimo a las del año pasado, muchísimo. Y, o sea, eso es imposible porque nos ha venido la COVID-19 y esto ustedes parece ser que no lo entienden. Es falso que las entidades o los comerciantes o los ciudadanos les pidan a ustedes exactamente lo que han propuesto. Lo que quieren es, por favor, dejadnos respirar, haced que paguemos menos porque lo vamos a pasar mal, porque nos hemos quedado sin trabajo, porque tenemos que hacer frente a un IBI, tanto un particular como un comercio. ¿Por qué no lo han hecho si pueden hacerlo? ¿Por qué no lo hacen si es una ayuda? Me temo mucho que durante este mandato vamos a estar con la cantinela de los 16 millones de euros. Pero los 16 millones de euros, oiga, ¿no sería más fácil directamente, entre comillas, dejar de cobrarlos? Y es ya una ayuda directa y muchísimo más fácil, eficaz y eficiente. Porque al final no sabemos si van a llegar estos 16 millones de euros. Entraremos en un bucle burocrático en el cual el afectado tendrá que presentarse en la ventanilla, los papeles, etcétera. Esto no es lo que se necesita. Se necesita actuar ya, no dentro de un año o dentro de año y medio, con todo un trámite burocrático, porque cuando ustedes intenten salvar, yo lo sobre todo a la economía local, es que cuando intenten llegar, ya habrá muerto. Ya hay algunos que han muerto, como nos dijo la señora Vila, un porcentaje que no se sabía, pero bueno, se estimaba aproximadamente en un 10% y, por desgracia, subiendo. Por lo tanto, tenemos que actuar con mucha más contundencia y de forma mucho más arriesgada. Esto de que las derechas suben los impuestos, etcétera, esto yo creo que es una... que las derechas quieren bajar los impuestos y ustedes, digamos, los van a subir. Bueno, ¿por qué no los han subido? Usted dijo ayer, señor Sule, que no los subía, que no subía los impuestos para no presionar más a la ciudadanía, que lo estaba pasando más. Pues aplique esa misma lógica. Vamos a presionarlos menos bajando los impuestos. Es lo que nosotros hemos dicho. Y además, sabe usted que cuando dice, no, es que ustedes, luego quieren tener los mismos servicios. Efectivamente, podemos tener los mismos servicios porque ahora sí podemos disponer del remanente de tesorería, que antes no podíamos disponer de él libremente, porque un poco esta circunstancia sobrevenida de que se ha cambiado.
Sisplau, señor Blázquez. Sí,
enseguida, de que esa circunstancia un poco sobrevenida, satisfactoriamente, de que ahora se ha relajado la regla del gasto y podemos disponer de ese dinero, hace que realmente, y esa es la verdad, podamos seguir prestando los mismos servicios en cantidad y calidad, habiendo podido bajar los impuestos, que es lo que la ciudadanía necesita. Y si no, y con esto ya acabo, finalmente, si ustedes aprueban tal y como están estas ordenanzas, nos vamos a encontrar con una esterilidad absoluta de este gobierno intentando salvar la situación. Y los datos serán muy preocupantes. Muchas gracias.
Muy bien, señor Blázquez. Señor Brugarolas, té la paraula.
Moltes gràcies novament. Ara escoltava el senyor Blázquez que des de la discrepància profunda, que coneixem en molts àmbits, no? Però que explica les coses tan bé, no? I deia, escolta, aquests 16 milions d'euros, que serà, deia ell, no? La no sé quina expressió ha dit, no? No seria més fàcil no recaptar-los? Clar, és que aquests 16 milions d'euros que destaca sempre el senyor Soler, és que aquí inclouen coses com ara, per exemple, 4 milions de reducció de l'endeutament, d'una amortització anticipada. S'incorporen els increments de plantilla, s'incorporen la millora dels equipaments propis de l'Ajuntament, s'incorporen un munt de coses, és que el mateix senyor Soler ho ha dit, no? Ell ha mencionat 1,2 milions d'euros pel comerç, 300.000 euros per a empreses, 200.000 euros per a entitats i 2 milions d'euros de millora amb els serveis socials. Deixant-me els 2 milions d'euros de serveis socials en l'altra banda, perquè s'acumulen partides que ja eren d'envergadura i que aquí tothom aportarem, segur, tota la flexibilitat per atendre el que calgui. Però el 1,2 milions del comerç, els 300.000 euros per a empreses, els 200.000 euros per a entitats, seriosament, vostè defensa aquestes quantitats en un municipi de la nostra envergadura, en un ajuntament de la nostra capacitat, pel suport al sosteniment de l'ocupació i del teixit social i de les entitats? Seriosament, aquesta és la seva proposta? Nosaltres ja ho hem dit, creiem que és claríssimament insuficient. I les ordenances fiscals que debatem avui tampoc aporten res, res de res. Te diu que jo enganyo, que eliminem taxes per a tothom, ho necessitin o no. Senyor Soler, la taxa d'escombraries només la paga el comerç urbà. I el comerç urbà fa molts anys que ve patint per molts elements, per la irrupció del comerç electrònic, per les grans superfícies, i la pandèmia, com tantes altres coses, ha accelerat la precarització del comerç urbà. Doncs toca que sí, per tot el comerç urbà, eliminem la taxa d'escombraries. Diu que jo menteixo, que amb les taxes d'ocupació de via pública, de mercats, d'escombraries, que només preveuen la reducció del 80%, jo he dit, i ho mantinc, i li demano que rellegeixi la frase de la seva proposta de l'ordenança, que si vol ja li dic jo, que la tinc aquí. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, per exemple, en el cas de via pública, el dret d'utilització o aprofitament del domini públic no es realitzi, serà en tots els casos procedent la devolució de l'import. És a dir, si no es pot realitzar, ara, si hi ha un agreujament important, com és el cas de la situació econòmica, aleshores aquesta proposta seva no l'habilita per reduir aquestes taxes. Per tant, comerços i restauradors no han d'esperar cap suport d'aquest Ajuntament, segons la seva proposta de la situació que vivim, a no ser que els tanquin. I això és el que he dit. I això és la realitat de la seva frase. Diu que nosaltres bonificàvem a totes les famílies nombroses. No, és increïble. És que vostè no coneixia l'ordenança fiscal que té vigent encara avui? Perquè som nosaltres els que vam introduir topalls a la bonificació de les famílies nombroses. Les famílies nombroses, encara amb l'ordenança avui vigent, amb rendes inferiors a 12.000 euros tenen un 90% de bonificació. Amb rendes inferiors a 18.000 euros tenen un 70% de bonificació. Amb rendes superiors a 18.000 euros depèn del valor que de l'immoble. I depèn de si són famílies nombroses o si són famílies nombroses especials. Ara, vostès fan possible que grans patrimonis rebin bonificació. És que és increïble. És que és increïble. Això és tarifació, no, això, perdoni, no és tarifació social. A més, que complicaran moltíssim la gestió d'aquesta bonificació, perquè hi ha milers de famílies nombroses a Sant Cugat. I ara les obligaran a totes a portar documentació i obligaran els serveis d'economia a analitzar-les totes.
Ha d'anar acabant.
Senyor Soler, vostè critica moltes vegades el meu to. Jo intento tenir un to constructiu, propositiu. Crec que hem elaborat nombrosíssimes propostes per intentar millorar la gestió d'aquest Ajuntament i la seva actuació envers la ciutadania. Vostè sempre em diu que menteixo, sempre em diu que...
Senyor Brugueroles, ha d'anar acabant.
Acabo. Gràcies, senyora alcaldessa. Expresso la meva preocupació profunda un cop més per tota la realitat econòmica d'aquest Ajuntament.
Molt bé, queda clar, senyor Brugueroles. Doncs no hi ha més paraules. Ara anem a votar. Recordeu que votarem a través dels portaveus de tots els grups municipals, d'acord? Per tant, l'aprovació provisional d'aquestes ordenances fiscals, Ciutadans?
En contra.
Junts per Sant Cugat?
En contra.
La CUP?
A favor.
PSC?
A favor.
Esquerra?
A favor.
Molt bé, doncs queda aprovat provisionalment les ordenances fiscals i acabem aquest ple extraordinari de caràcter urgent. Volia recordar un nou assassinat masclista d'una dona de Sabadell. Va ser assassinada ja fa uns mesos, però ahir es va confirmar que havia estat assassinada. Per tant, un assassinat masclista més. Per aquesta raó, l'Ajuntament de Sant Cugat torna a tenir la pancarta, malauradament, tan sovint que hem de penjar en el balcó del masclisme, el masclisme mata, barrem-hi el pas. I també recordar que no fem l'habitual minut de silenci per temes de restriccions per mesures Covid. Dit això, moltíssimes gràcies a totes i a tots. Cuideu-vos molt. Fins aviat. A reveure.